Bon dia a tothom. Anem a començar doncs aquest acte d'inauguració del curs acadèmic 2012-2013 a la Facultat d'Educació i Psicologia. Us donem la benvinguda a tots els que avui esteu aquí i desitgem doncs que la intervenció, la conferència que ens farà el Joan Subirats sigui molt ben aprofitada i molt ben recollida. Ell ens deia que ens plantejarà preguntes, això és important. És el que hem de fer tots, preguntar-nos i donar respostes. Bé, en primer lloc, doncs, em plau cedir la paraula al degà de la Facultat d'Educació i Psicologia, el doctor Josep Maria Serra.
De moment. A veure, molt bon dia a tothom, rectora, degana de la Facultat de Ciències, director de l'Escola Politècnica Superior, alumnes, alguns, ho espero, companys i companyes, els que han parlat amb mi aquests darrers dies o en tot cas han pogut tenir l'ocasió de coincidir en alguna de les jornades o de les sessions d'acollida en els diferents estudis, hauran vist que començo parlant d'un any que serà complicat, que serà un any difícil, no en un to pessimista, sinó en un to, diguem-ne, realista, i us explicaré una mica el per què. No? Entenc que hi ha rumorologia, ja fa temps que hi ha rumorologia sobre canvis, tenim, o s'albiren canvis, sembla molt clars, perquè vindran recomanats doncs, per les comissions d'experts que està treballant pel Ministeri d'Educació i Ciència. També és veritat que tenim i que ens han fet ja també arribar doncs, a través del rectorat i en altres àmbits i en altres reunions que hem pogut tenir doncs, documentació que fan referència als estudis, que fa referència al catàleg d'estudis, es parla fins i tot de que podem tornar a passar els graus de 4 a 3 anys. També hi ha documentació que fa referència als criteris que fan o que han de permetre o que han de verificar la viabilitat de cada un dels graus o dels màsters. Criteris que van molt lligats moltes vegades doncs, a criteris de qualitat i criteris de qualitat doncs, que han estat doncs, diguem-ne, posats de relleu doncs, sobretot doncs, a partir dels decrets de dedicació del professorat i altres coses que estan lligades també a diguem-ne, aquesta manca de recursos o aquesta contenció de la despesa que d'alguna forma doncs, està determinant o està dirigint-se cap a alguna cosa que diem nous canvis en les fonts de finançament més o menys aventurades però encara poc concretes o no prou concretes o no prou conscients moltes vegades per part nostra quin tipus d'implicacions tindran. De moment el que sí que podem dir és que amb tot el conjunt de retallades que s'han fet i amb l'esforç que s'ha fet des d'aquesta universitat doncs els recursos que tenim per poder programar el curs doncs probablement no són tots els que voldríem. Segur que no són tots els que voldríem, però també és veritat que hem pogut programar el curs i entenc que com a mínim parem el cop i hem de veure després com o quin tipus d'estratègies o quin tipus d'accions o quin tipus d'accions ens poden ajudar a fer o plantejar un escenari una mica diferent del que tenim ara. També és veritat que tot això es dona en un context de crisi econòmica important, de retallada de drets socials reconeguts en les últimes dècades i que no s'havia vist mai en aquest sentit. Però també, i darrerament, doncs, es dona també un context històric important en el nostre país i la gent està al carrer i s'il·lusiona amb la possibilitat de construir un país diferent, diguem-ne amb uns altres paràmetres. Per tant, hi ha, diguem-ne, motius de satisfacció, motius de greuge, motius de diferent tipus de i diferent tipus d'impacte i d'incidència. No? També hi ha canvis en la societat, hi ha noves necessitats, hi ha nous interessos, nous problemes, probablement problemes coneguts que són molt més greus en aquests moments i que tenen un impacte molt més greu en el conjunt de la nostra societat i que fan que fins i tot la universitat, però no només la universitat, sinó l'escola, i doncs, l'àmbit de treball de les persones o moltes de les persones per les quals nosaltres fem formació, que treballen en l'àmbit educatiu, que treballen en l'àmbit del treball, que treballen en l'àmbit de la salut o en l'àmbit socioeducatiu i són preguntes que fan referència o que ens interroguem sobre quines són les feines que tindrem d'aquí o quines feines hi haurà d'aquí uns anys, o en tot cas, fins i tot, quines són les competències o quins són els coneixements que seran pertinents per a les persones que estiguin treballant en aquest àmbit d'aquí a uns anys. Probablement això fa que nosaltres ens haguem de replantejar coses, no? Coses que estan en els nostres plans d'estudi i que potser ara sabem que les hem de treure i n'hem d'incloure d'altres, i això hauria de formar part d'una reflexió una mica més àmplia, no? Tot això us ho dic perquè des del punt de vista del nou equip de deganat el que estem intentant és elaborar diferents documents que veureu en els propers mesos. Un document que fa referència als criteris de planificació i organització de la docència a la facultat, i en el que intentem d'alguna forma fer propostes o criteris no només en l'àmbit del que moltes vegades es diu de la semipresencialitat, etc., sinó en diferents àmbits, la possibilitat de plantejar i d'argumentar per què és important o què és important per nosaltres i per què és important destinar o trasbassar recursos que són de tots cap a un indret determinat, i en tot cas quines són els criteris de control sobre la despesa d'aquests crèdits, no? Quina és la justificació que ho fa. Jo penso que aquest debat l'haurem de tenir dins de la facultat. Un altre document intenta fer propostes que ajudin a incentivar el professorat de la nostra facultat en recerca i en innovació docent. Hem parlat abans del decret i he parlat dels criteris de qualitat. La verificació de les nostres titulacions tindrà viabilitat si nosaltres complim també una sèrie de requisits, i aquests requisits ja sabem quins són, i per tant ens hi hem de posar i hem de saber com millorar aquestes qüestions. Aquí haurem de sumar esforços amb els departaments i amb els instituts de recerca, perquè estem en definitiva doncs, també parlant d'interessos i objectius comuns, encara que vinguin tradicionalment de lògiques una mica diferents. També estem treballant en un document que ens permeti discutir diferents propostes que ens ajudin a plantejar un nou mapa de titulacions a la facultat. Quan dic nou mapa no estic parlant de res que no sàpiga o res que sàpiga, sinó que estem dient doncs, que hi ha tot un conjunt d'alternatives que van des de les dobles titulacions, parlant per una entrada comú i sortides possiblement diferents, exploració del que són fins i tot el treball entre facultats de la mateixa UDG, o el que serà més endavant probablement, si més no, convèncer de que possiblement una estratègia per nosaltres també pot ser participar en àmbits interuniversitaris, ja sigui de moment en màsters i possiblement fins i tot al millor en graus, no? Hi ha un altre document que té una mica més de retard, però que també té l'objectiu de desenvolupar accions i infraestructures que ajudin a promoure la participació en el territori, no només la participació, sinó la implantació d'alguna forma i el trasbàs i la transferència del coneixement des de la facultat al territori, i que d'alguna forma permeti també organitzar, coordinar doncs, tot el que són activitats de col·laboració, de cooperació amb les diferents institucions, amb els diferents agents, amb les diferents entitats que estarien disposades a compartir projectes amb nosaltres. Tot això tenim voluntat de fer-ho amb escenaris que siguin amplis i que siguin documents d'alguna forma que ens els fem tots nostres. Per tant, aquests escenaris els contemplem com escenaris en els que el debat hi sigui present, en el que intentem buscar i millorar doncs, o ampliar, si cal, majories de consens respecte a aquests criteris. I jo crec que una altra de les coses que és important és que això no ho fem sols, no ho podem fer nosaltres sols. I evidentment aquí tothom coneix persones que ens poden donar un cop de mà, però justament avui comencem d'alguna forma, és una manera d'encetar. Jo penso que serà important també que en tot aquest procés ens acompanyin persones no només de l'àmbit de l'educació, que treballin i que tinguin i que ens aportin idees o preguntes, com deia el doctor Joan Subirats, però també economistes, també legisladors, també sociòlegs, també, no ho sé, un llarg etcètera de persones que no és només una idea de la facultat sinó que, o de l'equip de deganat, sinó que és una idea que també hi ha, doncs, s'hi han apuntat o han estat fins i tot els primers en demanar-ho professors i professores d'aquesta casa, i fins i tot també alumnes que hi han proposat possibles conferenciants o possibles persones que poden ajudar-nos a veure com podem fer la nostra feina i com la podem plantejar en un escenari doncs, que clarament serà diferent del que hem conegut fins ara. Insisteixo que això no és, no són unes paraules de pessimistes, per mi no ho són. Jo entenc que tot això ha de disposar o ens ha de permetre situar sobre la taula diguem de quins reptes tenim, quina és la realitat que hi ha en aquests moments i, per tant, és la millor manera de poder pensar doncs, què hem de fer o quin tipus d'estratègies hem de poder desenvolupar per poder posar-nos en una situació millor de la que estem ara, entenent que ens hi juguem molt i que ens hi juguem molt en els propers anys. I jo crec que, a més, l'any que ve serà, o aquest curs serà capdalt. En la línia doncs, del que deia fins ara, avui és una bona manera de començar, és a dir, quina era la possibilitat de tenir alguna persona de, amb experiència i contrastada, amb una trajectòria que en aquest sentit doncs, és important en els últims, no només anys, fa molts anys, no? Que ens ajudi doncs, a encetar una mica aquests debats. No? I la veritat és que per diferents motius, doncs, per gent que està interessada en la possibilitat de fer un màster interuniversitari, per gent que també està molt interessada en fer venir persones que ens facin pensar, que ens facin reflexionar, que ens ajudin d'alguna forma i ens condueixin en aquest camí, doncs va sortir el nom del doctor Joan Subirats, que és doctor en Ciències Econòmiques i catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat director de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques des de la seva creació fins al 2009 i en l'actualitat em penso que és el director del seu programa de doctorat. Ell és especialista en polítiques públiques i en temes de gestió i innovació i té, jo diria, se m'ha fet molt difícil poder seleccionar, i penso que no cal, però té nombroses publicacions que són de, algunes de caire evidentment científic, però moltes altres de divulgació, i això també per mi és molt important perquè té a veure amb la seva trajectòria, amb la seva implicació doncs, amb la societat, perquè és una persona que possiblement molts de vosaltres també la coneixeu per la seva participació sovint i des de fa molt de temps en mitjans de comunicació d'àmbit nacional i àmbit estatal. I no només això, sinó que a més amb espais més o menys regulars, sinó que a més també és una persona que de tant en tant també doncs, escriu, no? Articles d'opinió en premsa escrita, per tant jo el deixo aquí la seva presentació i espero que ens faci doncs, preguntes que segur que seran de relleu i espero que alguna també intuïció o resposta intuïtiva també li agrairíem. Moltes gràcies.
Doncs bé, doncs, gràcies al degà i a la Universitat de Girona, aquí representada per la seva rectora, per convidar-me en aquesta inauguració de curs de la facultat. Per mi és un honor i al mateix temps un repte, no? Plantejar, diguem-ne, amb un breu termini, amb un temps relativament curt, alguns dels interrogants que us volia transmetre sobre un títol que vaig jo mateix suggerir, que és el de crisi o canvi d'època, no? Aquest seria la primera interrogant que plantejaria, i després d'alguna manera veure els impactes en allò que també constitueix un dels punts centrals de treball d'aquesta facultat, no? Que és els impactes en les polítiques socials i en les polítiques educatives, no? Bé, la primera cosa que voldria comentar, tot i les paraules del degà inicials que posen de relleu la significació d'això que anomenem crisi, és que jo diria que no estem en una crisi. No? O sigui, aquesta seria la primera afirmació que faria, diguem-ne. No? En el sentit de que si estiguéssim en una crisi, voldria dir que la situació és relativament conjuntural, que és d'alguna manera episòdica, i que permetria retornar d'alguna manera al punt del que hem partit. No? És a dir, les crisis acostumen a tenir una dimensió temporal, no? Una persona té una crisi diguem-ne, de grip, per exemple, un episodi de grip, i llavors doncs, al cap d'un temps doncs, es recupera. Aquesta imatge del final del túnel, no? Que ens diuen estem en un túnel i ja veiem la llum o no la veiem, no? Alguns diuen allò que és el tren que arriba, no? És el que sigui, però si fos una crisi, quan sortíssim del túnel ens trobaríem en un paisatge relativament semblant amb el que teníem al començament. I les polítiques que hauríem de fer, les respostes que hauríem de fer en relació a la crisi, haurien de ser, i en molts casos estan sent, polítiques amb clau de crisi, que és dir, intentem passar aquest moment, no? Intentem fer menys, perdó, fer el mateix que fèiem amb menys recursos, no? Perquè ja vindrà el moment en què ens en sortirem. Doncs jo penso que, no només jo, em sembla que hi ha molta gent que hi pensa, no? Segurament molts de vosaltres també, que el paisatge que trobarem al final del túnel no tindrà res a veure amb el que teníem al començament. I que, per tant, en molts casos, les organitzacions, les persones, les famílies, la gent no ha de només pensar en termes de què fa en aquest moment, no? De crisi, sinó com es replanteja el que fa. Perquè, d'alguna manera, no n'hi ha prou amb dir hem de fer el mateix que fèiem amb menys, sinó hem de dir té sentit el que fèiem en la nova situació, com ens obliga a repensar les coses. I això penso que afecta a totes les organitzacions, a totes les persones i especialment a tots aquells processos d'intermediació que d'alguna manera en aquests moments tenen el dubte de si aporten valor o no en aquest nou escenari en el que estem entrant. Per què poso l'èmfasi en el tema d'intermediació? Perquè estem en plena transformació tecnològica, social, econòmica, política, i aquesta transformació tecnològica el que està permetent és saltar-se processos d'intermediació que no són ja necessaris si es pot fer d'una manera més directa. Crec que aquest és un tema importantíssim perquè més aviat el que hem anat construint en els darrers 100 anys, per posar alguna xifra, són estructures d'intermediació a molts nivells, no? Que s'han justificat precisament per la funció que estaven fent, i que calia que es fessin a través d'aquests canals institucionals, i aquests canals institucionals els hi podem dir agències de viatges, partits, sindicats, biblioteques, enciclopèdies, universitats, fàbriques, etcètera, etcètera. És a dir, hem construït, no? La societat industrial, la societat fordista, va construir un conjunt d'estructures i institucions que eren necessàries, no? Per, diguem-ne, centrar certs processos, certs inputs, certes entrades i que permetessin després processos de difusió i de retorn significatius o de distribució significatius. No? Jo crec que en aquests moments, diguem-ne, a la revista d'Economist, no? En el número, si no recordo malament, del 21 d'abril, va publicar un article que es diu La tercera revolució industrial. No? En aquest article, d'Economist parlava, diguem-ne, de que segons la seva visió, estàvem en un moment semblant, de caràcter històricament semblant, el que va significar l'aparició de la màquina de vapor a finals del segle XVIII, començaments del segle XIX, o del que va significar a començaments del segle XX les noves estructures de producció en línia, fordistes, tayloristes, no? Que van significar els processos de la gran producció en massa, no? I que van, diguem-ne, implicar un canvi que tots coneixem i que ha sigut molt determinant i molt significatiu. No? Aquesta tercera revolució industrial, The Economist, es basarà en formes de producció molt més distribuïdes, descentralitzades, autònomes, basades en les potencialitats que generen, diguem-ne, màquines, noves formes de producció, per exemple, les impressores 3D, no? La capacitat que tenen de relacionar, de situar en un mateix territori, capacitat productiva, necessitats massives i adaptació i personalització, que és un conjunt d'elements que en l'àmbit del capitalisme madur del segle XX s'ha anat produint, no? Aquest canvi del capitalisme capaç de fer grans produccions de masses a un procés més de personalització d'aquests productes de masses ha sigut un canvi molt significatiu en els darrers anys. No? I a vegades, en broma, dic que hem passat del fordisme al sarisme, i quan dic sarisme vull dir Zara, no vull dir el SARS. No? És a dir, hem passat, diguem-ne, de la capacitat que hi havia abans de fer, diguem-ne, una producció, no? Quan el meu germà tenia la fàbrica tèxtil, el meu germà mitjà, doncs els dos moments més importants i més difícils de l'any era quan feia el catàleg, no? El mostrari de l'any que ve, perquè, no? Com ell deia, si m'equivoco em menjo, no? Tota la producció, perquè no hi havia possibilitats d'alguna manera de tirar enrere, no? En aquests moments el senyor Amancio Ortega i la seva trup, no?, són capaços de canviar en una setmana tota la producció i tots els estocs de les 8.000 botigues que tenen al món, no?, a través d'un procés, diguem-ne, que no té res a veure amb la gran fàbrica en la qual entrava teixit i sortia, diguem-ne, roba, no? És a dir, roba produïda, diguem-ne, no?, manufacturada. És a dir, aquesta capacitat de producció en el temps, en el canvi constant, etc., que ha sigut una constant en els darrers temps i que no ha estat present en l'àmbit públic, no? Nosaltres seguim sent, les administracions públiques segueixen sent fordistes, no? I el capitalisme ha sabut ser toyotista o serista, o digueu-li com vulgueu, no? És a dir, produït aquesta capacitat de personalització, ha vinculat qualitat a personalització, i en molts casos a l'administració pública s'ha vinculat qualitat a tractament homogeni i indiferenciat. Llavors jo crec que aquest és un element que encara s'agreuja més amb el procés d'un canvi tecnològic que promet, no?, aquesta capacitat, diguem-ne, de vincular producció massiva i artesania, és a dir, no? I a més sense estocs, producció en el temps que calgui, en el lloc que calgui. Això que sembla, diguem-ne, els que no, potser no ho heu seguit, doncs us sembla una mica estrany, aneu mirant a internet, poseu Fab Labs o poseu, no?, Arduino o poseu Open Source Ecology, etc., etc., i aneu veient, no?, la quantitat de mogudes que hi ha en aquest moment en aquest terreny, no?, fins al punt que es fan tractors, no?, amb impressores 3D. Per tant, vol dir que... I es fan impressores 3D amb impressores 3D, que aquest era el dubte, no? On es fan les impressores 3D, no? Ja s'ha aconseguit fer impressores 3D amb impressores 3D. Per tant, vol dir que realment molts dels elements que coneixem des del punt de vista d'estructura productiva, doncs hauran de replantejar-se, s'estan replantejant. I segurament vol dir que de la mateixa manera que la primera revolució industrial va significar i estava a cavall dels grans canvis que van significar les revolucions burgeses i el pas de l'absolutisme als estats liberals, i la segona revolució industrial va significar en el terreny social, polític, etc., el pas, diguem-ne, d'un procés d'estat liberal en el qual hi havia molt poca gent que participés políticament a una situació de democratització en el qual, diguem-ne, partits, sindicats, sufragi universal van modificar enormement les estructures polítiques democràtiques, segurament, no?, com quasi sempre, aquests canvis tecnològics, sense ser deterministes, també impliquen, diguem-ne, no?, canvis d'una manera o d'una altra que ja estem vist, que ja fa temps que vivim i que d'alguna manera estan arribant a un punt de maduresa suficient com perquè ens adonem, no?, de que això potser és alguna cosa més que una crisi, no? L'altre dia sortia una notícia, deia que el 92% dels espanyols pateixen els efectes de la crisi. Pues segurament això és alguna cosa més que una crisi, no? Si diguéssim que el 92% dels espanyols tenen la grip en un moment determinat, suposo que seria una mica preocupant, no? És a dir, aquesta, diguem-ne, coincidència i aquesta afectació generalitzada, no? Per tant, vol dir que realment estem en un moment complicat, i això és un moment complicat perquè, o de canvi, no sé si complicat, però que ens obliga a replantejar moltes coses, i això té a veure amb aspectes vitals de les persones, el treball, per exemple, el concepte de treball, no? la pròpia idea de treball, la pròpia idea de llocs de treball, de formació per un lloc de treball, això jo crec, no? Suposo que coincidiu amb mi, que ha passat a la història. No? O sigui, no hi ha llocs de treball esperant que la gent els ocupi. I allò de que jo em formo de torner de tercera o fresador de primera, no? Pues això, no? Suposo que té una altra lògica molt diferent. No? És a dir, jo crec que aquest és un punt central que té a veure, té evidentment un element molt important perquè impacta qualsevol àmbit, diguem-ne, vital i personal i social, i també impacta de manera molt, molt profunda en el que va ser el pacte socialdemòcrata democristià que va donar lloc a això que n'hem dit les polítiques socials, no? I l'estat de benestar. És a dir, 1945 representa... el moment en què després de la quantitat enorme de conflictes i sagnants conflictes que van significar la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial s'arriba a una posició d'equilibri, a una lògica en la qual, diguem-ne, en un marc d'estat-nació, no? el sistema de mercat, el sistema d'economia de mercat, no? Accepta, diguem-ne, un procés de regulació i de fiscalització de la política fiscal que permet processos redistributius, no?, que assegurin que la lògica interna del capitalisme, que és forçosament competitiva, que tendeix a la desigualtat i al conflicte social, tingui mecanismes d'apaivagament, de moderació i d'esmorteïment d'aquestes conseqüències. No? Però això es produeix en un marc d'estat-nació-mercat nacional. És un marc d'equilibri en un àmbit territorial determinat. El que sabem perfectament, no? I els francesos ja ho diuen, no? Els 30 anys gloriosos, no? Parlen de les polítiques socials dels 30 anys gloriosos, parlen del 45 al 75. No? No sé si us en recordeu quan nosaltres vam arribar als anys gloriosos, però no vam arribar massa d'hora, diguem-ne. No? Per tant, segurament, des del 75 fins ara, no? És a dir, crisis del 73, senyora Thatcher, senyor Reagan, és a dir, hi han hagut moltes coses que mentre nosaltres estàvem intentant, recordeu que quan va morir Franco nosaltres teníem més o menys de despesa pública un 20% de despesa pública sobre PIB, i els països de l'OCDE, que inclou Japó, Estats Units, tenien el 38% de despesa pública sobre PIB, per tant, teníem 18 punts de distància en aquell moment, és a dir, mentre tots estàvem recuperant terreny, els altres estaven refent moltes coses. Per tant, diguem-ne, nosaltres sembla que hàgim caigut del burro el 10 de maig del 2010 quan el senyor Zapatero va dir que esto no puede seguir igual. Però els altres ja feia temps, no?, que diguem-ne, havien anat entenent que les coses no podien seguir igual d'alguna manera. No? Clar, en un moment en què el mercat ja no és nacional sinó que és global i la capacitat de la gent més rica d'acceptar el pagament d'impostos a nivell territorial no té per què fer-se, sobretot quan la lògica d'acumulació del capitalisme s'ha traslladat de l'àmbit industrial a l'àmbit, diguem-ne, financer i especulatiu, i en aquest terreny les possibilitats d'evasió i de fugida són immensos, llavors resulta que la caiguda, no?, d'aquesta aliança, d'aquest equilibri, es fa més palesa perquè recau, a més, sobre la gent que té menys capacitat de fugida, que són les classes mitges, els que tenen els seus salaris, etc etc. I aquests sectors carreguen un pes molt gran en relació a unes demandes i a una lògica de l'estat social de dret que ha anat incrementant i ha anat augmentant les prestacions i les possibilitats, diguem-ne, de resposta a les problemàtiques socials. Tot això en un entorn, en un context de globalització, en la qual, evidentment, el manteniment de polítiques neocolonials es fa cada vegada més difícil, òbviament. Perquè, no? Ja m'ho van dir l'altre dia fa poc a Ecuador o Brasil, si us penseu que tornareu a refer l'estat de benestar en les nostres espatlles, esteu ben equivocats. Bueno, doncs, per tant, vol dir que l'estructura, diguem-ne, no?, sobre la qual es basava aquest... És a dir, en el moment en què, no sé si ho havia... Com es deia aquesta pel·lícula? No era Inside Job, l'altra que explicava les 24 hores de Lehman Brothers, no? Margin Call era, o una d'aquestes, no?, que s'explicava, diguem-ne, no?, el funcionament del sistema financer, que es basa en un sistema d'algoritmes, no? Ja sabeu que hi ha un 25% de les transaccions financeres del món que les fan màquines, no?, les High Frequency Trading Machines, no?, sense intervenció humana, a través d'un procés d'algoritme. I això és 24 hores al dia. Clar, hosti, fa dos anys, quan parlaves de la tassa Tobin, et deien, ah, sí, tu deus ser d'aquells de Porto Alegre i tal, no?, que diuen que volen que otro mundo es possible i tal. Ara la senyora Merkel i el senyor Hollande parlen de la tassa Tobin. Per tant, segurament alguna cosa deu passar, no?, perquè no s'han convertit de cop al Foro Social Mundial. No? Vol dir que la caiguda d'ingressos no és una cosa conjuntural. I les tensions socials que això genera en la distribució dels recursos i dels ingressos és molt més gran, òbviament. O sigui, el nivell de conflictivitat augmenta perquè la capacitat de redistribució i de apaivagament del conflicte es fa menor. I comença a haver-hi problemes entre el que en diuen alguns la classe ansiosa, que és aquest sector de classes mitges, que diu, escolti, totes aquestes ajudes que donem a tota aquesta gent, a canvi de què es fan? No? Donem poc per res. 100 dies a Anglaterra, per exemple. No? Donem poc per res, que facin alguna cosa almenys. Hi ha algun ajuntament que ha dit que si vols rebre subvenció has de pencar. Però no ho situen, me refereixo a la Seu d'Urgell, no ho situen com una lògica de dignificació de la persona, de dignitat de la persona i de la seva presència a la comunitat. Ho situen com una sanció. que jo crec que aquest és l'error. Per tant, diguem-ne, estem en una situació des del punt de vista de la capacitat de manteniment de les lògiques de les que venim complicades. Nosaltres podem dir que no hi hagi retallades, que volem que Virgencita que me quede como estoy, però la situació no és fàcil des del punt de vista si no som capaços d'entendre en quin context està situat això. Qual no vol dir acceptar sense més, perquè jo segueixo insistint en que les polítiques de retallades són polítiques que el missatge que ens donen és això és temporal, això és provisional, hem de fer el mateix que fèiem amb menys, cal ajustar-se al cinturó, no us preocupeu. Jo crec que això és un error. Vol dir que ens hem de replantejar coses més de fons. Per exemple, tant el propi tema de l'atur com molts altres temes. Clar, des d'aquest punt de vista, aquests processos, a més, afecten també els nuclis d'alguna manera de decisió política i de funcionament polític i representatiu del sistema. És a dir, el que és important del 15M no és només que ho és, que és una manifestació o un aconteixement que es fa sense passar pels canals tradicionals en què l'acció política s'havia manifestat, i des d'aquest punt de vista és la primera expressió d'allò que en diuen alguns acció connectiva i no acció col·lectiva. Sinó que, a més, el missatge que dona el 15M és: senyors polítics, vosaltres formeu part del problema. Les manifestacions, per exemple, hi va haver una el 14M que era de 4 vegades més de gent que el 15M, ningú se'n recorda aquella manifestació. Era una manifestació contra les retallades, no? Hi havia UGT, comissions, partits polítics, la CGT, etcètera, etcètera, manifestant-se per la Via Laietana des de plaça Catalunya. Hi havia 40.000 persones, es diu. Ningú se'n recorda, perquè aquella manifestació va ser el 14 de maig del 2011, que hauria pogut ser el 10 de juny del 2000, el 20 de febrer del 1980 o el 1930, si m'apureu, i la gent, quan hagués arribat allà, hagués dit: ah, una manifestació. No? Hagués dit, no? Era un exemple de manifestació fordista, diríem. Però resulta que el 15M, en canvi, però aquella manifestació què deia? Senyors polítics, canviïn les coses, Parlament, Govern, modifiquin les seves polítiques. No, tenim un problema que vostès no resolen. Els demanem que vostès canviïn les polítiques. El 15M van dir: no ens representeu. No? Vosaltres formeu part del problema. I això sí que és una esmena a la totalitat del funcionament del sistema. Jo crec que aquest és un element important, perquè a més es van reunir i es van manifestar sense passar a través dels canals, per tant no eren necessaris aquests canals ja per fer-ho. De la mateixa manera que en molts altres àmbits no és necessari seguir els canals habituals. Quan traiem un bitllet d'avió, no? Doncs nosaltres no anem a l'agència de viatges, no? Estem fent molta feina, si us adoneu, no? Estem mirant quins són els horaris, quines són les companyies, què costa, ens traiem les targetes d'embarcament, és a dir, ens plantem davant del finger havent fet la feina que abans ens feia molta altra gent. I això és constant. O sigui, el sistema està canviant de manera que nosaltres estem fent feina que abans feien altra gent. I que aquesta gent, no? L'altre dia vaig anar al supermercat del Corte Inglés, doncs la meitat de caixeres del Corte Inglés ja no hi són. Ja hi ha màquines que vas amb una codi de barres i d'aquí dos dies ja hi ha lloc, sabeu, que surts amb el carro i ja no cal ni que ningú t'ho miri. Tots els productes ja tenen el seu petit xip que permet, diguem-ne, bueno, per tant vol dir que hi ha una substitució constant. És a dir, el dia que el Parlament de València van decidir que una persona embarassada, una parlamentària, podia votar des de casa, aquell dia segurament algú va començar a preguntar: i això dels parlaments exactament de què va, no? Perquè si poden votar des de casa, potser podríem votar nosaltres també, no? En comptes de votar el que hi vagi, no? Perquè si no hi ha d'anar, si ho pot fer a distància, no? És a dir, si hi ha la... És a dir, el gran canvi de la democràcia dels antics i la democràcia dels moderns és que la democràcia dels antics havien de reunir-se a l'àgora, la democràcia dels moderns necessitava la representació. Però és que ara podem fer democràcia dels antics a través de canals moderns o no? És a dir, aquí hi ha un replantejament general de molts dels àmbits d'intermediació. És a dir, quan els senyors de l'MIT o de Harvard anuncien que alliberen tota la seva producció científica, els seus articles, i que comencen a transmetre els seus cursos per streaming, doncs potser ens hem de començar a pensar nosaltres com a universitaris i com, bueno, i això com ens afecta. O sigui, jo l'altre dia vaig entrar a classe, tinc, gràcies als canvis que s'estan produint, doncs, fa 3 anys, a primer curs de ciència política, vaig demanar fer primer curs de ciència política per tenir contacte amb generació digital, no? Doncs el primer any en tenia 60, l'any passat 90 i aquest any 120. Per aplicar a Bolònia va molt bé. Això és un procés, diguem-ne, que va estupendo. No? Bueno, doncs, amb aquests 120 alumnes, no, els hi vaig preguntar quants tenien smartphone a la butxaca. 85%. Tinc 30 ordinadors oberts davant. Ara sí, a l'aula només hi ha un endoll que és per l'aspirador. O sigui, està molt ben pensada també l'aula, no? I per tant hi ha un endoll per l'aspirador, però aquesta gent ve amb el que ve. Evidentment, jo veig la meva filla de 20 anys que estudia filosofia amb l'ordinador als genolls i la tele al fons, perquè ella diu que és multitask, no? I pot fer diverses coses al mateix temps. Per tant, jo sóc la televisió, m'imagino, perquè jo estic al fons fent moviments i els altres doncs, van fent les seves coses a l'aula, no? Jo tinc una estructura, diguem-ne, d'explicació que és com Fray Luis de León, no? Estic amb una cosa alta com aquí, ells estan a baix, no? amb els seus bancs tots collats a terra, no fos cas que els volgués organitzar per grups, no? Cosa no, evidentment no hi cabrien els 120. Llavors, quan jo acabo d'explicar, no? Ells surten i a la taula d'anuncis hi ha dos publicitats, una de Patata Brava i l'altra d'una web que ha sortit ara, diguem-ne, competència Patata Brava, que és Apuntitis, no? Que és la, ja paga una tarifa prèmium pels apunts millors dels alumnes, no? Perquè aquests, diguem-ne, tindran els millors apunts dels alumnes i hi haurà els exàmens i també les proves i, per tant, diguem-ne, aquests podran cobrar com Spotify, no? Hi haurà una part que serà gratis, una part que aniràs pagant, no? I jo, mentrestant, Fray Luis de León, no? I després, diguem-ne, la meva universitat em regala, em posa a disposició un software perquè pugui provar si els alumnes han copiat de les proves. Clar, llavors els puc suspendre perquè han copiat, però si només em copien a mi durant tot l'any, religiosament els haig de posar un 10. O sigui, la cosa està clara. O sigui, jo continuo sent la font d'accés al coneixement. I per tant, diguem-ne, la meva funció és d'intermediació pura i dura i jo em guanyo les garrofes a través d'un procés que evito que qualsevol altre mecanisme d'accés al coneixement sigui possible perquè ho han de fer a través meu. Bueno, jo m'hauré de preguntar si aquesta funció té molt recorregut. Perquè, clar, diguem-ne, no sé, potser no, em quedo només amb els que no poden seguir més streaming, els de MIT i els de Harvard, diguem-ne, no? És a dir, jo crec que tots plegats, no? Els partits, els sindicats, les universitats, ens haurem de començar a pensar, no? Exactament quina és la situació en la que estem, on estem situats i quins efectes té això en el que nosaltres fem, perquè això no és una crisi. I per tant, diguem-ne, això crec que ens obliga, no? A veure quin és el valor afegit, com ens situem. Clar, si l'Enciclopèdia Britànica, després de 244 anys que es feia, des de 1768, ha tancat perquè no pot competir amb Wikipedia, segurament alguna cosa passa, no? Perquè, diguem-ne, la idea d'enciclopèdia, no? Tenia els seus 16 volums, no? Tenien aquesta idea de ser la porta al coneixement. No? Diu, bueno, és que Wikipedia té molts errors, la típica resposta. Bueno, la revista Nature, que és una revista sèria, no? Va comparar fa 5 anys l'Enciclopèdia Britànica amb Wikipedia en anglès i cada 4 errors que va trucar a Wikipedia en va trobar 3 a l'Enciclopèdia Britànica. Però això fa 5 anys. L'Enciclopèdia Britànica té els mateixos 16 volums que fa 5 anys. La Wikipèdia en anglès ha quasi bé doblat el seu nombre d'entrades i el més important, el seu 30% d'aquestes entrades està en procés d'edició i de revisió. Tant vol dir que a la nit en què va morir Carrillo, a Wikipedia en anglès, Wikipedia en castellà i Wikipedia en català, això havia canviat. No? La seva biografia havia canviat. Per tant, què és Wikipedia? És igual que Encarta, que feia el senyor Bill Gates amb Windows? On està Encarta? Algú? Ha sabut alguna cosa més? és la capacitat de construcció col·lectiva de coneixement de manera distribuïda, compartida, lliure. No ho fa cap empresa, no ho fa cap estat, és una fundació, en el cas de Wikipedia en català, que té la meitat d'entrades que la Wikipedia en castellà. Compareu el nombre de catalanoparlants i de castellanoparlants i veureu el que significa això. A Miquel Wikipedia són 100 socis i hi ha una persona a sou, una persona a sou de l'organització. I quan necessiten diners fan un procés de crowdfunding i tenen els diners per seguir tirant endavant. No? Bueno, doncs llavors, això és un canvi, són canvis en les formes de fer coneixement molt significatives, molt, molt importants, molt, molt decisives. No? Jo diria que tot plegat, l'altre dia llegia un informe, no, que s'ha fet a Anglaterra, perquè les universitats han dit que no volen pagar més revistes científiques al preu que es paguen. Perquè, a més, clar, hi ha aquesta situació al·lucinant en què nosaltres, per publicar, a mi ja m'han demanat $1.000 per publicar en una revista, no? Perquè m'han dit que així jo pago el 98% d'articles rebutjats de la revista i així contribueixo a la independència de la revista, SIC, i que sigui a les avaluacions by peers, no? Per persones... Molt bé. Llavors vol dir que al final, diguem-ne, l'estructura de funcionament del coneixement científic d'aquesta lògica, Thomson i Elsevier van cobrant, no?, a través dels processos de construcció de coneixement que nosaltres fem. Les universitats britàniques han dit que no volen seguir fent-ho i que estan a favor de només fer articles amb Open Science i amb Open Access. No? Això a Harvard ja ha dit en els seus professors que deixin de publicar a totes les revistes que no siguin Open Access. Harvard. Clar, què ha fet el govern britànic? Pues ha fet fer un informe que proposa dividir les publicacions científiques en unes que són de la regla d'or i l'altra la regla verda. No? La regla d'or serien revistes que l'Estat i el govern britànic i les universitats pagarien directament perquè continuessin sent revistes amb avaluació de col·legues, amb els índexs de qualitat necessaris, i llavors hi hauria una via verda que seria un repositori d'accés a tot tipus de coneixement. La UCL, que és la quarta universitat del món a l'últim rànquing d'aquests que es fan, i la London School of Economics han dit que ells proposen que totes les publicacions es facin en la Green Rule i no en la Gold Rule. Bueno, això és un debat importantíssim a Anglaterra, a Gran Bretanya. Algú ha sentit que les nostres autoritats, diguem-ne, del Ministeri de la Generalitat estiguin plantejant-se situacions d'aquesta mena? No? És un tema superimportant, diria jo, no? No només les publicacions científiques, perquè clar, el The Guardian, ara m'ha agradat molt el Degà quan ha intervingut, perquè The Guardian fa també, com va haver-hi les retallades molt importants als departaments d'Humanitats i de Socials de Gran Bretanya, The Guardian va dir: qui s'ha queixat d'aquestes retallades als departaments d'Humanitats i de Socials? Diu: només s'han queixat els professors dels departaments. Diu: per tant, el missatge pel govern és clar, poden seguir retallant. És a dir, en el moment en què no hi ha una capacitat d'aliança, no? És a dir, quan no hi ha una sensació d'impacte social, no dic que no sigui important des del punt de vista de la cerca bàsica, però en aquests moments, diguem-ne, també una institució tan sèria com la London School of Economics, aparentment, malgrat els problemes que va tenir Líbia, diguem-ne, no? Una institució tan sèria com la London School of Economics estigui a Pinterest, que no sé si sabeu què és, però és una xarxa social que només semblava per coses de moda i d'actrius i de tal, a Pinterest, ja a London School of Economics, evidentment està a Twitter, està a Facebook, proclama i proposa que els seus investigadors hagin de cada setmana publiquin algun tipus de peça a Twitter o Facebook, proposa que l'impacte social de la recerca es medeixi per les xarxes socials i per Google Scholar i no per Elsevier o per Thomson. És a dir, per què? Perquè estan intentant posar de relleu que o hi ha una capacitat de vincular-se als processos de canvi i de transformació social d'aquestes institucions científiques o no té massa sentit. Seguir pagant des del punt de vista del que representa això en el conjunt del sistema del país. Bé, crec que aquests són elements, m'estic allargant massa potser, són elements que jo crec que formen part de l'escenari, no?, en els quals segurament això ens obliga a repensar moltes coses. Entre altres coses, per exemple, a què li donem la categoria de lo públic, no? Què vol dir l'espai públic, l'esfera pública avui, no? un debat molt important també que hi ha en aquests moments és el debat sobre els béns comuns i el comú, no? Com una alternativa a la idea de mercat autorregulat i a la idea d'estat. Diguem-ne, ens hem mogut en els últims 200 anys en el conflicte entre estat i mercat. No? I com bé diu el Karl Polanyi, no? En un llibre magnífic que s'ha anat divulgant darrerament, que és La gran transformació, és un llibre dels anys 40, però que ha tingut ara un moment, diguem-ne, molt significatiu, diu, no hi ha res pitjor que un mercat autorregulat, que l'única manera que sigui autorregulat és que l'Estat intervingui constantment perquè segueixi sent autorregulat, no? Que és el que ens està passant. No? Estem en un mercat autorregulat constantment necessitat d'intervenció perquè segueixi sent autorregulat i que l'única alternativa en aquest mercat autorregulat que tenim com a dogma, que l'hem naturalitzat, sigui l'alternativa d'un capitalisme d'estat, és a dir, que el vincle estigui, o el dilema o el conflicte estigui entre aquestes dues situacions. No? I aquí és on apareix tot el tema de la idea de lo públic no forçosament vinculat a lo institucional, no? La idea de lo públic vinculat a lo comú, a lo col·lectiu, a la capacitat col·lectiva de donar resposta a problemes comuns. No? I això em sembla que és un tema important. La Elinor Ostrom, no?, que li van donar fa 2 anys el Premi Nobel d'Economia per fer un llibre que es diu Governar el comú, governar els governing the commons, no? Posava de relleu que malgrat molts altres economistes com Hardin havien dit abans que tot el comú sempre acabava en tragèdia perquè el no ser de ningú, ningú se n'ocupava i allò acabava sent un desastre, no? I era la tragèdia dels comuns, no? Allò havia justificat històricament tot el tema de les enclosures, no? Dels encerclaments a l'inici del segle, perdó, a l'inici del capitalisme industrial, després de la primera revolució industrial, deia ella, no?, i demostrava com els temes comuns, els béns comuns es relacionen sempre amb una comunitat, amb una capacitat de gestió i de govern d'aquesta comunitat en relació amb aquests béns, amb un procés d'ascensió, amb un procés d'adhesió, etcètera, etcètera. I per tant, que no era veritat que el comú acabés amb tragèdies, sinó que al revés, es demostrava la seva resiliència, la seva capacitat de resistir al llarg del temps i de mantenir-se en funcionament i ser inclús des del punt de vista ecològic fer més sostenibles certs espais, etcètera, etcètera, a través de mecanismes d'acció comunitària i d'acció pública, no forçosament, repeteixo, estatal i institucional. Per què ho dic això? Perquè segurament estem davant de moments en què tot el que sigui reforçar els aspectes d'implicació comunitària en relació a les polítiques socials, a les polítiques educatives, a la supervivència i la resiliència de certs elements que considerem bàsics des del punt de vista de la cohesió, és central. I això depèn més de la capacitat d'implicació social en aquests temes que no de l'hipotètic manteniment de les capacitats de l'Estat en relació a la defensa d'aquests processos, que l'hem de continuar reivindicant i hem de continuar demanant que sigui aquest, segurament. Però entenent que en el fons allò que li dona supervivència, no? El que li dona força en aquest tipus de polítiques que una comunitat considera bàsiques i essencials pel seu propi funcionament, està en la pròpia capacitat d'implicació social i d'implicació en aquest terreny. I això té a veure, evidentment, amb les polítiques socials i amb les polítiques educatives. No? I voldria acabar només fent alguna referència en aquestes dues. No? Jo crec que tenim un problema important amb les polítiques socials més centrades en l'àmbit dels serveis socials, si voleu, o de les polítiques socials stricto sensu, i en part també en l'àmbit de la salut, tenim un problema en el sentit de que si no logrem, si no aconseguim, diguem-ne, resituar millor el tipus de prestacions que donem en relació a la implicació d'aquestes persones que reben aquestes prestacions, aquestes subvencions, en el procés d'implicació i de compromís comunitari, les possibilitats de supervivència d'aquestes polítiques es faran més difícils perquè hi haurà un sector de classes mitges que optarà per l'opting out, que se'n diu. No? És a dir, a mi deixen pagar els meus impostos, jo ja tinc la meva mútua de salut, jo ja tinc la meva escola, eh? A mi redueix-me els impostos en aquella part que jo em beneficiaria d'aquesta part, jo pagaré només la part residual que serveix per pagar amb els que no poden subsistir per evitar que hi hagi més conflicte. No? Si això es dona, si això es dona més del que ja es dona, no? si augmenta aquesta possibilitat, el que estem és a les portes de la residualització dels serveis públics, entenent que els convertim en una versió nova dels serveis de caritat, diguem-ne. No? Ja tenim algunes pistes amb això, no? És a dir, l'últim de la que es va fer aquí a Catalunya sobre la Marató i ens va donar alguna pista sobre el que implica, diguem-ne, aquesta deriva, no?, que pot donar-se, no? Per tant, jo crec que aquest és un tema important i això vol dir, per exemple, entendre que aquesta frase que diuen a Anglaterra, no?, de poc per res, no?, ha de començar a canviar i ha de començar a situar, és a dir, és obvi que a les nostres comunitats, a la nostra societat, no falta feina, el que falten són salaris per pagar-la. Per tant, com treballem amb la lògica, no?, de resituar millor la idea de treball, el tema d'activitat, el tema de feina, i com vinculem, diguem-ne, no?, a persones que poden passar per situacions complicades des del punt de vista de manca de feina, etcètera, etcètera, les vinculem a treballs, feines que de caràcter comunitari siguin importants. No com un element de sanció, sinó com un element de dignitat i de protagonisme i d'implicació seva en aquesta pròpia comunitat. Això, evidentment, dir aquestes coses doncs vol dir enfrontar-se als convenis laborals i a la idea sindical, etcètera, etcètera, però també jo crec que els sindicats han de començar-se a replantejar la seva situació en aquest nou escenari, diguem-ne, no?, el seu propi procés d'intermediació, com tots nosaltres ho hem de fer, no? En l'àmbit de les polítiques educatives, també una breu menció, simplement efectes de deixar preguntes o interrogants aquí sobre, jo tinc la impressió de que l'única part del sistema educatiu que està preparat per afrontar el que ara ens cau a sobre és l'educació infantil. Tinc aquesta sensació. I precisament l'educació infantil està en perill de que la colonitzem, no?, amb la lògica, diguem-ne, disciplinar a la que estem acostumats, no? És a dir, és obvi que aquesta idea de molta més autonomia dels alumnes, del treball per projectes, dels racons, dels mecanismes, diguem-ne, d'aprenentatge molt més inductiu, això és un sistema molt més adequat al tipus de societat en la que estem entrant que no els sistemes deductivistes, de lliçó magistral, de passivització de l'alumne en el que estem situats, no? I és obvi que això és complicat pels professors perquè ens obliga a replantejar les formes de fer i pels alumnes que segueixen preferint que tu els hi posis, si pot ser el PowerPoint, que els hi posis, els hi pengis de tal i que els hi preguntis sobre allò, no? És a dir, aquesta visió passivitzadora és la que els hi convé més. Jo he fet experiments amb els meus alumnes de primer sobre aquests temes i sempre diuen no, preferim que tu ens expliquis, no? I que tu ens expliquis i ens diguis el que hem d'aprendre, que no que jo els hi plantegi, diguem-ne, problemes que per ells els obliguen a canviar les seves formes de fer i segurament no ho trobaran a puntitis després, no? I en canvi, si els explico el que cada any explicava, els hi serà molt més còmode, diguem-ne, no tindran tanta feina. Jo crec que això ens obligaria, no?, a repensar coses i obliga a fer canvis de tota mena, diguem-ne, a les nostres institucions universitàries, penso jo també, no? No només en l'àmbit del sistema educatiu d'ensenyament primari i ensenyament mitjà, sinó també, evidentment, a l'àmbit universitari, no? Almenys a mi m'inquieta, em neguiteja i em fa estar incòmode amb les meves, diguem-ne, rutines, amb les meves formes tradicionals de fer, perquè entenc que cada vegada menys aquestes rutines em serveixen per intentar afrontar una realitat que és molt diferent, no? L'altre dia els alumnes, i acabo amb això, els alumnes de primer curs, els vaig preguntar al primer dia de classe quants d'ells compraven el diari, alumnes de primer de ciència política, no? Dos compraven el diari, no? No que llegissin el diari, que això em van dir que eren més, m'ho van dir ells. Però després els vaig preguntar quants eren veganos, no? Hi havia quatre veganos i dos que compraven el diari, no? Bueno, això jo crec que ja indica alguna cosa una mica curiosa. Això. I entre ells es preguntaven què era ser vegano, o sigui que, no? Perquè diuen, no, és aquells vegetarians que no prenen ni llet, ni ous, ni mel, ni... Ah, vale. Pues ja n'hi havia quatre que havien aixecat la manera amb veganos. Els dos que llegien el diari els hi vaig preguntar al final que vinguessin i els vaig preguntar, sou militants d'un partit polític? I em van dir que sí. O sigui, eren friquis, diguem-ne, no? Eren gent estranya en el marc d'aquesta nova realitat. Bé, no sé si us ha servit o no, diguem-ne, com per plantejar interrogants, però almenys m'ha ajudat a mi a compartir amb vosaltres, que és un auditori doncs, molt especial i selecte, les meves pròpies interrogants i els meus propis neguits. Moltes gràcies.
Bé, degà de la Facultat d'Educació i Psicologia, conferenciant, autoritats, degans de Ciències, de Politècnica, professors, estudiants i personal d'administració i serveis, tota la comunitat universitària i també, evidentment, diputats i diputades i regidors. Regidora, en aquest cas, avui les primeres paraules han de ser per felicitar el Joan Subirats. Jo penso que ha compartit amb nosaltres unes reflexions que es plantegen realment els canvis que tenim, que ja estan passant i que segurament vindrà, que encara seran molts més. Per tant, ens ha dibuixat un futur molt nou i això penso que en una facultat d'educació i psicologia, però el tema de l'educació, de la formació, és un repte fonamental. Sempre treballem per al futur. Una facultat d'educació està formant en els joves, en la gent que haurà de formar, en aquest cas, per exemple, els mestres, haurà de formar en les criatures, en els infants, en la joventut. I, per tant, el nostre horitzó, el nostre plantejament sempre és què ha de passar d'aquí 10 anys, d'aquí 20 anys o d'aquí 30 anys. El que passi avui mateix no ens afecta tant, ens afecta moltíssim, però ho hem de tenir present per veure cap on anem. I això és evident que és un repte, un desafiament. Jo penso que estem vivint una època, uns mesos, jo anava a dir uns anys, però crec que ho podem dir uns mesos, uns dies realment novedosos i inèdits. El tema que hem dit de la crisi, que això ja portem uns quants anys, malauradament, i que efectivament cada vegada es veu més clar que no és una cosa que passi, no és una cosa transitòria, no és una cosa conjuntural, és un canvi radical i a fons. Nosaltres, quan explicava el Joan Subirats això, jo pensava en els nostres plans docents, que durant 2 anys la planificació de l'11-12 i després del 12-13 ha estat això. Bueno, ja anem fent amb menys recursos, però mirem de salvar el que puguem i anem fent. Ara ja no, ara ja aquest setembre-octubre estem fent sessions amb les facultats, ahir estàvem a la Facultat de Ciències i ja plantegem una altra cosa, ja diem, bueno, veiem, si tenim els recursos que tenim, el que hem de mirar és com és l'estructura dels plans d'estudis que vam elaborar en un altre context, en una altra situació i en un altre moment. I, per tant, ja no és allò de dir retallem una mica per aquí, una mica per allà i acabem fent equilibris. Perquè, a més, aquests equilibris acaben provocant una tensió immensa, acaben provocant un estrès tremendo a tots plegats. Hem d'anar a mirar a fons l'oferta acadèmica, hem d'anar a veure com plantegem el futur. Jo crec que la conferència d'avui ha estat, doncs, vaja, providencial en la línia del que realment hem de pensar. En una facultat d'educació es pensa sempre en el futur, però és molt bo que ens vinguin inputs com aquests, de dir, realment hi ha canvis importantíssims des de l'àmbit tecnològic. Moltes d'aquestes coses de Harvard o de poder fer amb streaming o de poder estudiar sense necessitat de ser presencial, evidentment hi ha una tecnologia al darrere, hi ha unes possibilitats que ho permeten, però aquesta tecnologia es va desplegant, es va desenvolupant i penso que l'àmbit d'humanitats i de ciències socials ha de ser capaç de crear el nou coneixement que necessitem paral·lel al progrés tecnològic, al progrés científic, al progrés que tenim a l'abast. I en això, evidentment, hi hem de treballar. Hi hem de treballar els investigadors, els estudiosos i les persones totes. Avui ho plantejava com una obra comuna, com un treball comú en el que hi participa tothom. I jo penso que els exemples que ha posat són realment excel·lents. No fa massa, parlant amb una persona, un físic, me deia, hem de tenir en compte que en el moment present el temps i l'espai s'estan encongint. I dic, què vols dir? Que s'estan encongint el temps i l'espai? Són dues magnituds que marquen la física d'una manera total. I diu, sí, a veure, les distàncies s'encongeixen. O sigui, anar d'aquí als Estats Units, abans costava 2 mesos de barco i ara tens 6 hores o 10 hores o 12 hores d'avió. O sigui, s'encongeix. I la distància queda petita. No és que s'encongeixi físicament, però realment és més petita. I el temps és el mateix. El temps hi ha una velocitat i una rapidesa de canvis i de, en tot sentit, que també doncs, representa que les magnituds del temps d'abans, seguint l'exemple que deia dels diaris, abans s'elaborava el diari, se publicava, la gent l'anava a comprar, es passaven 2 hores llegint-lo o 3 hores, no sé què més feien. Ara és tot tan ràpid que, vejam, no? Amb l'iPhone, amb l'iPad o amb l'internet, en un minut tens exactament què ha passat fa 2 minuts a Austràlia. I és evident, doncs, que la situació, inclús en les magnituds físiques, tenim circumstàncies diferents. I això són coses que hem de tenir present quan estem pensant en la formació i en la, diríem, la creació dels professionals del futur, en l'àmbit de la pedagogia, en l'àmbit del treball social, en l'àmbit de l'educació social, en l'àmbit del magisteri, els estudis de mestre d'infantil i de primària, els estudis de psicologia, evidentment tenen molt a veure amb les persones, el compromís que tenim amb una formació pel futur d'aquestes persones, i això és un tema que l'hem de tenir molt present a l'hora de treballar. M'ha agradat quan el degà parlava d'aquest replantejament, aquesta reflexió profunda de dir què necessitem, què s'ha de fer de cares al futur, i no podem pensar com tantes vegades hem pensat en la meva assignatura, en la meva disciplina, els meus crèdits. Això avui dia seria realment una mala jugada, aquestes actituds, diríem, més tancades. Hem d'anar a actituds obertes, aprendre contínuament, estem aprenent tot el temps i tot el, en cada moment, i mantenir aquelles, jo diria, aquells eixos vertebradors, aquella essència que en aquesta universitat portem 20 anys desplegant. El compromís amb els estudiants és el primer element que ens ha de moure tots i a cada un de nosaltres, no només amb la seva formació, que això és imprescindible, també amb el seu futur professional, amb la seva professionalització, amb la seva capacitat d'inserir-se en un món laboral, en un món professional canviant i innovador. Això és un element clau. El compromís amb el coneixement, tot el que és el coneixement del camp educatiu i del camp de la psicologia, l'hem de revisar, replantejar i estudiar en l'última frontera. No ens val explicar el que s'explicava fa 10 anys, ni fa 5 anys, ni poder fa 5 minuts. D'aquí poc serà així. Hem de pensar molt què és el que realment és essencial d'aquest coneixement i què és realment important en aquesta professionalització, en aquesta formació dels nostres estudiants. Una formació integral, no he parlat professional, però també integral com a persona, com a ciutadà, com a agent de canvi de futur. I això és importantíssim. I després l'últim compromís, i també em vull fer menció perquè ho he fet amb totes les inauguracions de curs, el compromís amb el territori. La Universitat de Girona té una raó de ser, d'existir, de ser com existir, en el sentit que està en un territori, en un entorn, en unes comarques, en un context que realment l'han fet possible. El nostre entorn ha apostat per aquesta universitat, ha lluitat per tenir una universitat a la ciutat de Girona, amb la voluntat de que, evidentment, contribuïm a la formació dels joves, dels universitaris, però també implicar-nos en un pas més enllà d'aquesta formació d'universitaris, amb la innovació, amb la transferència, amb l'impuls a tot el que ha de ser creixement econòmic. En unes èpoques i en moments com aquests que el país pateix i les empreses, les institucions, les entitats, les famílies pateixen, la universitat no pot simplement mirar-s'ho i dir nosaltres ja tenim el nostre espai, ja el tenim controlat i ja sabem que haurem de retallar, però ja el resistim. Penso que ens hem d'implicar a treballar amb tot el que pugui ajudar l'entorn nostre, la societat i el país, perquè som una universitat catalana. Tampoc voldria donar la imatge de que només som territorials. Els que som de Girona, quan parlem així ja sabem que parlem de tot, però ara pensar que el Joan Subirats pensaria que només estic parlant de Girona. És tot el país que nosaltres hi tenim un compromís, un compromís d'ajudar en tot el que podem, des de l'àmbit de la formació, des de l'àmbit de la innovació, de la recerca, de la transferència, en tots els aspectes hem de posar-nos al servei d'aquesta societat i d'aquest entorn que en tot moment ens ha fet costat, que en tot moment ha demanat que hi hagués aquí estudis i facultats i campus universitaris, línies de recerca, tot el projecte que tenim, i a través de la internacionalització, a través de les línies de formació lligades també a la inserció laboral, a través de tots els aspectes que treballem, penso que hem d'ajudar en aquest creixement econòmic que d'alguna manera s'ha de tirar endavant. Bé, doncs res més que això, desitjar que aquest curs acadèmic 2012-2013 doncs sigui menys dolent del que ens estan anunciant. És certament hi ha núvols negres al davant i sembla com hagi de ser una època difícil, Ho és una època difícil, però també és una època interessant, important pel nostre país, molt important. Penso que passem moments que realment poden portar a canvis que ens ajudin a tots plegats a mirar el futur amb una mica més d'optimisme. Moltes gràcies a tots.